Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Avui és dijous i el preludi d'aixos dies tan senyalats per la Iglesia Catòlica. Tenim 13 graus de temperatura en este moment. No passarem des 20 durant el cap de setmana. A partir d'avui i esta nit se commemoren els últims moments de la vida de Jesús. El dijous sant, que és el Sant Sopar, i divendres sant, on se commemorarà la mort i es repassarà tot el camí al Gòlgota o al Calvari. I la província de Castelló es prepara per a celebrar els actes tradicionals. Per exemple, este dijous tindrà lloc les tradicionals representacions de la Passió de Borriol i de Torreblanca, que són molt, molt xules, molt boniques. També l'acte de tambors de passió a Almassora, això està avui. I en Vila-real tindrem la processó del silenci. La Passió de Borriol és una teatralització de la Passió i mort de Jesucrist i que s'organitza per l'Associació Cultural Nova Jerusalem i està declarada festa d'interès turístic provincial des de l'any 2015. Mire, únicament es representa la nit de Dijous Sant, quan milers de visitants es reuneixen a Borriol per a veure pels seus carrers com se transformen a la Jerusalem de fa 2.000 anys. Miren, gràcies al realisme dels decorats i la participació de més de 200 actors. Jo no m'ho pediria, I pel que fa a divendres, pues estarà la rompida de l'hora a l'Alcora. Qui no ha sentit parlar d'això? Bueno, jo crec que és una barbaritat perdre-se, no? És preciós, veureu. Pensen que en Vila-real la Setmana Santa està declarada festa d'interès turístic autonòmic i està preparada per a oferir-los a un top professons i serà fins al diumenge. Tenen tot un cap de setmana patriar. També a la capital de la província també hi haurà moltes provessons i en molts municipis. Jo triaria allò que més me s'adapte en este moment, però bueno, que en este moment s'han fet totes molt cuidades, no? Jo crec que el fet que hagin estat tant de temps sense poder eixir, cada volta s'han oferint més qualitat en la nostra província, no? Ja no cal anar-te'n fora per a veure un bon espectacle, no? Una bona representació. I si ho vius, i si tens fe, pues també tens ese fervor que te dona passar de la Via Crucis a la Via Lucis. I si te'n vas, pues bueno, en l'operació eixida, que és la segona de la Setmana Santa a la Comunitat Valenciana, serà més cara enguany per als conductors de gasolina i més barata per als de dièsels. I qui dius, bueno, i això què ve? Bueno, pues que ara t'has de pensar si t'és més barat anar en el teu propi cotxe que anar desplaçant-te en mitjos comuns, que és el que tindrem que anar pensant, que cada volta estarà més present en les nostres vides. Fer ús dels mitjos que tenim al nostre abast per a fer un planeta més sostenible. vostès estan sentint Ràdio Vila-real. Ui, jo no me perdria el programa perquè és molt interessant. Jo crec que la primera part és divertida, parlarem de cine, però sobretot la segona entrarem en el tema de lo que és la Setmana Santa, lo que se commemora en aquests últims moments de la vida de Jesús. Això és la 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real, i en res comença Protagonistes.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Gaudeix a l'Alcora d'unes celebracions úniques, Setmana Santa i Pasqua 2023, amb l'espectacular rompida de la hora i la genuïna Festa del Rotllo, declarades festes d'interès turístic. A més, emotives processons, la dobla, el peregrinatge per les ermites, la Pasqua taurina, el mesón gastronòmic i molt més. Que no t'ho conten, consulta programació en www.alcora.es. L'Alcora viva!
Hermandad Franciscana de Tierra Santa, muy ilustre cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la Soledad, venerable cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad, cofradía de Santa María Magdalena, hermandad de la Santa Faz, cofradía del Santísimo Cristo del Hospital, hermandad del Santo Sepulcro, venerable Orden Tercera del Carmen, hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las Angustias, cofradía de la Virgen de los Dolores. Semana Santa Vila-real, declarada de interés turístico autonómico, la nueva Vila-real del siglo XXI. Vila-real avanza.
Conquistando Escalones presenta Humor en Ruta. Desde la Resistencia de David Broncano llega el sábado 15 de abril a la Bohemia de Castellón Sergio Bezos y domingo 23 de abril en el Salón de Actos de la Fundación Caixa Rural de Vila-real Daniel Fez con su libreta azul y la vida regulinchi. Entradas ya a la venta en servientradas.com.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Vila-real te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles. En la entrada a Vila-real desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Porque nos vamos de fiesta.
Arriba la Festa dels Xiquets a Vila-real, de la mà de Fundació Caixa Rural Vila-real. El divendres 14 d'abril, els més menuts gaudiran de jocs de fusta adaptats, castells inflables, activitats i moltes sorpreses. T'esperem a la plaça Major de 10 a 1 i de 5 a 7.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Vicent, estàs escoltant la tronada? No caurà pedra? Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure.
Enguany s'elimina la garantia excepcional d'extensió de garanties de pedra. Així que no espere més i assegure ja la seva collita de cítrics en qualsevol de les oficines de la Unió o telefonant al 964 53 55 33.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seua collita per la Unió Llauradora. Assegure la seua tranquil·litat.
Deja que los días pasen, mira nuestro arte en erupción.
Tienen la luna y hay comidita, todas juntitas, y en fila india, tienen la luna.
benvinguts a este programa, a este espai en Ràdio Vila-real per a parlar de cine i de televisió. I avui toca televisió. Muchachada Nui, y en todos nosotros, Jordi Collado, actor de Vila-real y piloto de drones, ¿no?
Sí, eso va a ser un daño colateral de la pandemia, y sí, se me van caure totes les produccions, totes les gires, y tenía el títol de dron, vaig anar a fer salvament en drons a la platja, sí. Vaig conèixer a un xic d'allí que també és pilot de drons i ens hem muntat una preseta de filmació aèria. Doncs
pues mira, actor, i també toques audiovisual, m'has ensenyat molts vídeos molt interessants, però bueno, rizamos el rizo. Parlem de Muchachada Nui.
Parlem.
O què fue de Muchachada Nui, una sèrie que me vas dir que en el seu dia t'havia agradat molt, el humor que feien els de Muchachada. I en este primer tall, m'he agarrat de 10 talls, este primer tall, en esta capçalera tan pop, te tinc que preguntar, estàvem preparats o què va passar per el cap dels gerents de Televisió Espanyola per a programar algo d'este calibre?
Doncs no ho sé què es va passar, perquè és un aconteciment que no ha tornat a passar. Televisió Espanyola no ha apostat una altra vegada per gent desconeguda i per un tipus d'humor que no se feia en aquesta època. No? A més, gent d'un poble, no? Gent que normalment sembla que les grans ciutats, no? aglutinen aquest tipus de personatges que te puguen fer un humor, i són gent, entre cometes, desconeguda, perquè sí que havien fet les seves entrades en monòlegs i tal, però clar, no sé què es va passar pel cap, perquè no ho han tornat a repetir.
Ells no eren un grup de ni una formació humorística, i això crec que les ha beneficiat, perquè eren uns amics que se van conèixer en la facultat. Van fer un programa que es diu La Hora Chanante en Paramount, però que pràcticament era desconegut per a la majoria, perquè era un canal pues molt underground, i van tindre l'oportunitat d'eixir per la gran pantalla i per la televisió pública en la 2 i tindre unes audiències que, com parlàvem abans a micròfon tancat, van conformar 4 temporades i van anar pujant fins al zènit, que és el primer capítol de la tercera temporada, que és el màxim d'audiència, que és un 5, algo de Sare en la 2, ojo, i després va baixar 4 temporades de... com definiríem l'humor de Muchachada Nui? Gags, humor absurd, personalíssim...
Jo crec que tocaven molts palos. O sigui, l'humor absurd era la base, però després tots els tipus de personatges que feien, que a priori pues, només són personatges marginals, no? com gent de poble, o agafant un humor de poble, i jo penso que sempre ho han tractat des d'una innocència, no? Sense, no faltarà ningú, sense, no? I una innocència... que es feien creïbles, i bueno, a mi me feia molta risa.
Una de les vessants més importants de Muchachada Nui era com passaven de l'animació al gag tradicional, i sobretot a arribar a fer un guió d'un gag de 3, 4, 5 minuts que podria ser perfectament un curtmetratge, i treballaven molt els personatges arquetípics, no? Anem ara a per Philip Max. I, bueno, Philip Max és aquest tipus de personatge que ha tingut un èxit brutal en la seva primera tasca, en la seva primera obra artística, que no assumís ni l'èxit ni després el fracàs que va a continuació. Anem a escoltar a Philip Max.
Este es Philip Max, autor teatral. Se hizo famoso en los 90 con una obra de teatro titulada Estocolmo, nunca he estado allí. Después de este gran éxito, desapareció. Pero lo hemos encontrado. Ha vuelto a su pueblo y está enfrascado en un nuevo proyecto. Conozcámosle para que él mismo nos hable de ello.
Hola, soy Philip Max, autor teatral. En el colegio donde estudié me han rogado que si podía dirigir este proyecto, y no me he podido negar. ¿Quién me iba a decir que aquí donde empecé, justo en mi colegio, me iban a dar la oportunidad de trabajar con completa libertad en el teatro.
Bueno, pues nosotros necesitábamos a alguien que nos echase un cable con el montaje de fin de curso que hacemos todos los años con los niños. Y entonces apareció Francisco, bueno, Philip. Y bueno, se ofreció a echarnos un cable. Yo es que soy muy amiga de su madre y sé que llevaba mucho tiempo en casa, encerrado, un poquito deprimido, ¿no? Y bueno, pues accedí a que dirigiera él la obra.
Ah, entonces fue Philip quien la llamó a usted.
Así es, sí. Bueno, llamaba 5 veces al día.
Sí. ¿Y de qué va la obra?
Pues no lo sé, ¿no? Es que Philip nos tiene preparada una sorpresa.
Bueno, pues esto es lo que no puede ver nadie más. La obra se llama Quieto todo el mundo y sí, está basada en el fallido golpe de estado de 23F. Bueno, y ahora vamos a ver un ensayo con los actores.
¡Actores, vamos a empezar, a empezar!
¡Quieto todo el mundo!
¡No!
Ahí estaba, ¿no? Ese personaje, bueno, que después se reutiliza o se basa en el director de Museo Coconut, perquè perquè la trajectòria de los Chanantes o del grup d'Albacete, dels còmics d'Albacete, és Laura Chanante, Muchachada Nui, i després es fitxen neos per a fer el Museo Coconut. Què te pareix este Philip Max, no? Bueno, tu que ves del món del teatre també de...
Bueno, jo crec que també reflexa un poc la realitat, no? Que ens envolta en el món artístic, no? I per a mi aquest personatge va ser una reconciliació en Raúl Cimas. Uh-huh. Tenia així, no m'acabava, i a partir d'aquí, no sé si és que li vaig pillar l'humor, però va ser una reconciliació en Raúl Cimas.
I què opines d'este tipus d'humor? Este sí que és... Després parlarem de gags que a lo millor no envellissen tan bé com este, però este tipus de gag tan obert d'un personatge que este sí que jo crec que perdurarà en el temps, no? Perquè és un personatge loser, no?
És un loser, que els losers estem a tots els dies, i jo crec que sí, perquè reflexa una realitat que tots la comprenem i sabem que està ahí, que existís i que passa, no? Una persona que ha estat ahí dalt i de moment necessita reinventar-se, no sap com, i sí.
A mi me recordava a personatges també com a Woody Allen, no? Perquè esta gent, los Chanantes, tenen molta cultura, i se nota, i tenen molt bagatge audiovisual, i me recorda a personatges de Woody Allen, o personatges que estan frustrats i, clar, imagina't, està ahí bramant els xiquets del col·legi. Bueno, anem a per un humor molt dirigit. Perquè jo pense que Muchachada Nui estava dirigida a un públic entre 35 i 40 i 55 anys. I per gags com el següent, anem a escoltar.
Muchachada Nui presenta la cinta VHS.
Joder, tío, yo era la reina de la casa, puto DVD. Las veces que me han regrabado. Cuando decían, ¿dónde grabamos la peli? En esta cinta mismo. Y me cogían y me metían. Yeah. En mí han grabado, que yo me acuerde, pues mira, Dirty Dancing, Robocop, un capítulo de Médico de Familia, en el que se casaban a Chocorilla Bosch.
Yeah.
¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Muy buena.
Pelis porno, bueno. Mm. Un día me he quitado la pestañica porque querían conservar no sé qué, pero luego me pegaron un celo. Señor, qué mierda. Pues a mí el otro día, el lunes... No, el martes, cuando fui al callejón, que te acuerdas que te dije que tenía que recoger una cosa, pero que al final me di el paseo en balde. Bueno, pues además de ir para nada, la mala suerte de que además...
Macho, rebobina para adelante que eres muy pesado.
Resulta que me dieron una paliza unos hipotnanos. Hijos de puta.
Bueno, ahí estaba fent humor de una cinta VHS. ¿Qué penses de esta generación, o hem parlat abans, com a punt per a tractar en el programa d'avui, esta generació, la que estava dirigida la Hora Chanante i Muchachada Nui?
Sí, està clar que anava per una generació molt limitada.
Exacte.
I sí que pot ser que són gags que són caducs, vull dir, que acabaran, no? Perquè vull dir, ja els nostres fills no sabran el que és una cinta de VHS o un casset.
Tu pensa una persona ara de 25 anys,
ni els nostres fills, no?
Ja, li ensenyem el gag de la cinta de VHS i dirà, bueno, vale.
sí que es verdad que la temática es caduca, però jo crec que el tipus de tractar l'humor no és caduc, no? Perquè vull dir, YouTube està farcit per gent d'ara que tenen 25 anys que tracten l'humor d'aquesta manera, ja siguen en doblatges o aquest tipus de doblatges, aquest tipus de veus continuen i són recurrents en els vídeos d'humor.
Ara que has nomenat YouTube, tinc que dir que els còmics d'Albacete no són generació YouTube, perquè ells tenen més o menys la edat que tenim nosaltres, estan en torn a 45-47 anys tots, no són generació YouTube, no rehusen utilitzar aquesta tecnologia, però no pengen, no han crescut en la generació YouTube, com per exemple Benjamín Monjas, sí, que són generació YouTube. Ells no, ells encara venen d'una generació en la que pensaven en els gags, en la televisió o en el programa d'humor tradicional, i clar, això se reflecteix en les obres que ells fan, no? que en el format televisiu de Muchacha de Nui. Anem a fer un xicotet tall per a publicitat i tornem de seguida.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat. Un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Vila-real.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Vila-real, Onda, kilómetro 5, Vila-real.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I continuem parlant de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Julián López i Raúl Cimas, com els còmics d'Albacete, creadors de Muchacha de Nui, i anem ara a abordar uns dels gags més característics que va continuar, va tindre la continuïtat des de la primera sèrie de La Hora Chanante a Muchacha de Nui, que és Ixe Home de Poble, no? Contamos un poquet d'Ixe Humor de Poble...
Sí, bueno, van a agafar un personatge de un humor castizo, diguem, de l'Espanya profunda, que ja siga per influències televisives, per lo que siga, nosaltres, jo crec que tot el món el reconeix, aquest tipus de personatge, no? i ja de per si ja ens marca un humor, i jo crec que ells ho han tractat d'una manera des del respecte, no des de la burla, no des de dir, hosti, és que són catetos, no? I jo crec que ho han fet de lo que cap, no? I en l'humor, des d'un respecte a...
No, n'hi ha una diferència entre els xistes de Lepe, per exemple, o l'humor que se feia 15 o 20 anys enrere, que era ridiculitzar tant a l'homosexual com a la persona, a lo millor, que tenia alguna limitació, i ells pareix que sí, però no estan fent, no s'estan enrient d'aquest personatge, sinó fent veure, obrir al món com és aquesta tradició de poble, de conèixer a tots, el cunyau, de has vingut de la ciutat, m'has portat a sol, les festes del poble, la verbena i tal. Bueno, jo he llegit el personatge Marcial, que se'n va a la ciutat, se'n va a Madrid, perquè a mi me'n recorda molt a La ciutat no és per a mi, de Pedro Lazaga, no? Aquesta pel·lícula interpretada per Paco Martínez Soria. Anem a escoltar al fresco.
¡Al fresco! ¡Ajá! ¡Fuera con los pájaros, hombre! ¡La rata del aire! ¡Ajá! ¿Qué pasa, hermoso? Mira lo que me he traído de mi viaje a la capital de España. ¡Alumbra! Esto es una...
¡Se dice réplica!
¡Eso! ¡Gracias, gorrisa! ¡Marcial en la ciudad! Resulta de que yo, a las ciudades grandes que había ido, habían sido a Cuenca, al ambulatorio y Albacete, de médicos también. Ahora, a comprar no, ¿eh? Está todo carísimo. Para eso compramos aquí en la mercería de Lucio, que tiene género muy bueno a 2 euros.
¡Bragacas!
El caso es que hace poco tuve la oportunidad de ir a la capital. Fui y volví en el mismo día. Nunca creía que estos ojos casados de verte alta se va iban a poder ver Madrid.
Llegué a la estación de Atocha y comprobé que había muchos viajeros para allá y para acá, y algunos de razas que no había visto ni en la tele.
Buenas tardes, me llamo Marcial Ruiz Escribano, para serviros.
Yo empecé a presentarme a la gente como buen visitante.
Dame un abrazo, un beso, algo.
Ahí está Marcial en la capital de España. Bueno, y el Celebrities, ¿no? I se imitació de sense imitar, no? Que és, anem a parlar de Celebrities, no? Que com se pot imitar algú sense imitar-lo? Com...
Home, perquè ells se basaven molt en la caracterització. Vull dir, que són, per a mi, són gent multidisciplinar, són molt bons, no? són guionistes, ells se feien tot, bueno, se ho feien tot, i jo crec que culmina en Celebrities, no? Com pot funcionar una imitació que no imita, no? I lo que parlàvem abans del YouTube, no? Jo pense que també ells ens agradaria, però qui no ha vist Celebrities en YouTube, no? O molts dels seus programes s'han recuperat en el YouTube. Jo crec que Celebrities, que parlàvem abans de l'humor, no? Que no perdura, jo crec que Celebrities sí que perdurarà, no? I és un humor que si coneix el personatge te va enganxar.
Clar, ells han imitat, bueno, han
parodiat
a Gorbachev, a Michael Jackson, o sigui, de la cultura popular i polítics i gent per tot arreu, no? I inclús al president d'Iran, al Ahmadinejad, i han tingut
la Vanessa Thyssen, sí, Mea Barracus, no? I són coses que se m'han quedat, no?
Hulk Hogan. Clar, clar.
Quin celebrity Hulk Hogan.
De tots hem elegit a Enrique Bumburi. Eh?
Venga.
Producto español, anem a escoltar-lo.
Celebrity. ¡Ay, va, qué chorrazo!
¡Ay! ¡Enrique Bumburi!
¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Qué caída más tonta! ¡Ey! A los que piensen que me estoy mordiendo los carrillos, efectivamente me los estoy mordiendo. Hola, soy Enrique Bumburi. Bueno, primero, Bumburi no es mi apellido real, que es una de estas cosas que no son mías y he cogido, pero de ese tema no empecemos, con ese tema no empecemos. Yo en realidad me llamo Enrique Ortiz de la... ¿Cómo era? Espérate que lo mire en el carnet. Enrique Ortiz de la Andazuri y Zardúes, que fíjate, si no es esto complicado. Por cierto, chavales, y siempre con el carnet documentado. Este está caducado, yo es que soy rockero y mi verdadero carnet es el rock and roll. y mi patria es el escenario.
Ahí está, ven, siempre exaltan los defectes y las virtudes de los personajes para hacer riure y, sí. Y al final se nos va a quedar ese accent, ¿no? De la Mancha, manchego.
Pero yo creo que la gracia estaba ahí, ¿no? Que todos los personajes hablaban igual, ¿no? Y estás esperando a que...
Y de fet, siempre tenían como algún recurso de... El personaje estaba hablando y dice, pero no olvidéis que el diésel es mejor que la gasolina, porque es más económico. Y te quedabas, ¿eh? Pero ¿qué me estás diciendo? O sea, era un... Bueno, la verdad es que eran artistas y yo... artistas integrals. Y yo lo que creo es que podían hacer humor prácticamente de lo que les donaba la gana. Porque, por ejemplo, anem a escoltar este personaje que se van a inventar.
Esta es la cabeza de una persona a la que le gusta ponerse el transistor en la cepa de la oreja, jugar al julepe y las expresiones como antes todo era mejor. También me gustan los pañales para adultos y ver mi dentadura dentro de un vaso porque hace unos brillos preciosos. Sin embargo, este cuerpo pertenece a alguien al que le gusta ir siempre a tope.
Ciego siempre, ciego siempre.
Todo sería normal si esta cabeza y este cuerpo no pertenecieran a... ¡la misma persona!
Cabeza de viejo, cuerpo de joven y sus aventuras...
¿Cómo se les ocurrís cabeza de viejo, cuerpo de joven y hacer como un mini serial dins de la serie?
O sea, yo creo que son personas muy inteligentes, con mucha cultura también, y yo creo que saben analizar el humor y saben tratarlo. Es que se nota que tiene mucha cultura darrere.
Es que cabeza de viejo y cuerpo de joven, yo pensé que fa honor a esta sociedad ahora del, no, del fitness, ¿no? Es que del culturismo, el culturista ya está pasado de moda, ¿no? Del fitness, ¿no? De cuidarse, ¿no? Y a lo mejor una persona de 50 o 50 yards, de fe, está en maratones y tal, ¿no? Es un cabeza de viejo, cuerpo de joven, ¿no?
Van a tope. Sí, pero yo te digo, es por el tratamiento, ¿no? Que dices, ostras, están parlando, parece que sea una chorrada, pero de la manera que está tratada, y si te fijas a analizarlo... tenen molta cosa darrere, se nota que són tios cultivats.
I de fet, anem a escoltar el quadro barroco, que és un altre de les accions humorístiques que tenien, que, ojo, aquí se l'ocurrís fer humor en un quadro barroco. Anem a escoltar-lo.
Muchachada Nui presenta el quadro barroco.
Hoy, extraña sensación.
Oye, ¿qué te pasa? Que estàs mohino.
Pues no sé, que estoy preocupado con una cosa.
¿Qué es?
Pues que...
Venga, cuéntamelo. ¿Sabes que puedes confiar en mí?
Pues que siento que debajo de nosotros hay otra cosa pintada. O sea, que nosotros estamos pintados encima, que somos un pentimento.
¡Padre mío, tío, qué loco estás! Pentimento, pero ya no sabes ni qué inventar. ¡Qué barroco eres!
¿Ves? Sabía que no te lo podía contar.
¡Hay pentimentos!
De fet, ells van estudiar... Bueno, Ernesto Sevilla... Y Joaquín Reyes van a estudiar Belles Arts, ahí se van con Acer, y Julián López, Magisteri Musical. O sea que realmente sí que a banda del bagache propi tenían una formación académica pro forta, ¿no? Y de fet, per això, yo creo que el cuadro barroco...
Se nota, claro, que se nota. Es que todo el tractament del humor, ¿no? Que dices, ah, qué absurdo, qué una chorrada. Pero saben perfectamente de lo que están hablando.
Claro, y después, por ejemplo, Carlos Areces, que era el que feia todo el tema de grafismes, dibuixos y tal. Les cançons Julián López. O sea, que era un conglomerat perfecte per a fer este tipus d'humor. Anem ja avançant en Mundo Viejuno, que es lo... Bueno, no habían inventat res perquè el Informal ja feia doblatges, l'Eulogio en YouTube també estava fent... Correcte. Però ells fan doblatge també a la manxega, no?
Com... Sí, el seu estil.
El seu estil. Anem a escoltar Mundo Viejuno.
¡Mundo Viejuno! ¡Hola, amigos de Mundo!
¡Chichas!
Oye, insulto, me he dicho el infantil. Bueno, a lo que voy. La gente está preocupada con la juventud de hoy. Dice que es una juventud que solo piensa en pasarlo bien, hedonistas y sin valores. Un paso, dos pasos. Dejadme que os diga una cosa. Yo cuando era joven solo pensaba en ponerme hasta el ojete, en meterla en caliente y en no trabajar. Estaba todo el día tirado y ahora soy un hombre canoso y atractivo. Quiero hacer un alegato por la juventud y decir a los cuatro vientos: ¡viva la muchachada!
No, yo creo que van superar incluso a l'Eulogio en YouTube en estos, no sé, doblatges absurds y estranys y que parlaven de lo que les donava la gana, no tenia res sabor en la película que estaven doblant, sí, ho inventaven tot.
Sí, a més vull dir que també van fer una cosa que fan els... Pot passar con Chiquito, ¿no? Que van ficar en el vocabulari de les persones paraules que no, pues ahí van saber ficar paraules d'Albacete, paraules de poble, en el vocabulari quotidià de les persones, ¿no?
Sí, que culo, fan... culo carpeta, me he quedado picueto, claro, això jo me'n recordava també del gran Chiquito, que va revolucionar l'humor en Espanya per...
Claro, que te pot agradar més o te pot agradar menys, però que han marcat un punt de la societat en aquest moment perquè, per això, pues el ojete, el no sé què, i això fa que el seu humor sàpigues que està funcionant, no? Que saps que funciona quan la gent adopta paraules teves, no? I jo crec que van ser en el seu època un referent, pot ser que siga en aquesta generació concreta que parlàvem abans, però jo crec que van marcar un referent.
Una de les claus de l'èxit de Muchachada Nui és Carlos Areces, que tenia també el seu propi personatge, el bonico del to.
El bonico del to!
Hola, soy el bonico. El bonico del to. No me gusta la gente que dice las cosas a la cara. Son muy estomagantes. Que esa gente que dice, yo es que voy con la verdad por delante. Ah, sí, pues a mí no me digas nada. Le digo yo siempre. O la gente que te dice, es que las cosas joden a la espalda. No, perdona, las cosas joden a la cara. A la espalda, ¿qué problema hay? ¿Que te vayan a pitar los oídos? Eso no está demostrado.
Ahí está. Carlos Areces es una de las peces más importantes de Muchachada, ¿no? Y no la, el pez que té este actor, professional i la personalitat, també és cantant, és il·lustrador, una barbaritat, no?
Que polifacètic, no? Com tots els components. I a més, també trobo que són gent que ha sabut reinventar-se dins de lo que ells controlen i saben manejar-se. Vull dir, perquè sí, ja continua tenint la música, però en aquest tipus de personatge que no se'n va molt, però per a cada situació jo crec que saben ficar-lo en el lloc. Vull dir, tens a Joaquín Reyes que te fa monòlegs, te fa personatges, i jo crec que han sabut adaptar-se i per això tenen una continuïtat en el temps. Vull dir, perquè ara sí, s'han separat, cada un fa el seu, però mantenint la seva essència tots.
Però en prou èxit, eh?
Sí, per supost.
Cadascú en la seua, no sé si elegida, però la seua vessant, però prou èxit.
Sí, lo que parla, i sobretot això, mantenint l'essència d'ells. No és una persona que diu, esto no és un personatge i ja me'n vaig a una altra cosa, més sèria, menys tal. Jo crec que ja han pogut fer coses sèries i menys sèries, però sempre mantenint la seva essència, que això és molt difícil, allargar aquestes coses en el temps, no? Jo crec que ells han tingut la intel·ligència suficient per a poder viure i convertir, no? El hobby que tenien al principi en convertir una professió. O sigui, per mi això és admirable, no? Ja ens agradaria a tots, no? Que del
clar,
nostre hobby...
Se van conèixer en la facultat tots i jugaven o passaven el seu temps lliure inventant gags i una cosa va portar a una altra i al final Paramount, després la 2 i després Neox con...
I gags en principi molt endogàmics, molt d'ells sí, i per a d'ells, no? I han sabut exportar això i per mi és admirable.
Han ficat els seus propis xistes o els seus propis latiguillos que feien entre els amics, els han exportat...
Els han introduït en el seu. I després ho han exportat i a mi em pareix que això és màgia, és fantàstic.
Anem a acabar? Però anem a acabar en el que jo crec que és el millor gag i el millor personatge de Muchachada Nui, que és en Juto Mohamuto. Què te pareix? Bueno, anem a acabar i el deixem sencer el gag, perquè crec que no pues... se pot tallar. No desvelem ja què és, no funciona internet. Què te pareix este en Juto Mohamuto, este personatge que te preguntava abans si tu creus que pervivís encara, no? Este ser humà, ésser humà enganxat a l'ordinador, a internet...
Bé,
pensem 2002, 2003, quan va començar, no?, tot el tema
internet, este... els routers, sí. Estos que anaven enganxats ahí, feien soroll... Bé, no, bueno, ara estan els otakus, no?, que també estan tancats, no?, i podríem buscar... És el que parlàvem. Jo crec que l'humor sí que continua, pot ser que la temàtica no. I en Juto és també un altre vessant d'ells, no?, que és l'animació. De fet, han continuat després fent la sèrie esta de Pobre Diablo, que crec que l'animació... també és un punt d'ells que és boníssima, és que ho fan tot bé. L'animació, els guions, els personatges...
Pues, Jordi, és l'hora d'acabar. Mos despedim escoltant No funciona internet d'en Juto Mohamuto i espere que mos tornem a escoltar, a parlar d'algun altre vessant cultural com vulguis.
Per favor, ha estat un plaer estar així amb vosaltres.
Bueno, pues anem a despedir-nos en No funciona internet d'en Juto Mohamuto.
En Juto Mohamuto en El peor día de mi vida. Ahí está en Juto Mohamuto delante de su ordenador. Para él todos los días son iguales.
Pues ayer no sabes lo que me pasó. Fue el peor día de mi vida.
Sí, pues ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Mira. ¡No! No fue. funciona internet.
¿Y qué hiciste?
¿Qué hice? Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico one more time.
Perdone, ¿cuál es el problema?
No me funciona en...
Un momento.
Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico.
¿Tiene el router encendido?
Reinicié el ordenador. Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico.
¿Ha puesto su número de usuario?
Reinicié el ordenador. Apagué y encendí el router. Y llamé al servicio técnico. El servicio técnico. El servicio técnico. Encendí y apagué el ordenador. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, internet! ¡Internet! ¿Vienes a por mí? ¿Quién te envía?
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels, 17 de Vila-real. En Bocatería El Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocatería El Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12 de Vila-real. ¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point, Beer University Vila-real. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Vila-real. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Vila-real.
Manitas al instante. ¿Qué necesitas? ¿Una reparación en el hogar? Estamos de guardia las 24 horas del día, 365 días al año. Mudanzas de naves industriales. Reformas de albañilería y pintura, electricidad, carpintería, fontanería y cerrajería. Y si necesitas transporte para materiales de construcción, también lo tenemos. Presupuestos accesibles e inmediatos. Manitas al instante. Infórmate al 681-162-508. Manitas al instante, la solución a tus problemas en el hogar.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 1255, Vila-real.
¿Necesitas una abogada? Taña Cajas te asesora en herencias, divorcios, asesoría de empresas y gestión y mediación de patrimonios, con especial atención a las personas mayores durante su jubilación. Taña Cajas Abogada, despacho en calle Conte Albay, número 3, primero B, Vila-real, teléfono 675-66-66-68.
I ara tenim així amb nosaltres a Àngel Talenys, ell és el retorn de Sant Francesc. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim el germà major de l'Orde Franciscana Seglar, ell és Enric Bernat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I els tinc així perquè divendres a les 8 del matí es farà el Via Crucis. Es farà al convent dels pares franciscans piadosos, i vull que m'ho conten ells, perquè clar, jo podria llegir el que és en el llibre de Setmana Santa, però ja que els tinc així, preferís que m'ho conten vostès. No sé quin dels dos vols començar.
Pues es comença jo mateixa. És una tradició ja de fa molts anys, realment ja del 1602 crec que ja hi ha documents en el qual ja l'Orde Franciscana Seglar ja processiona. I el Via Crucis ara pues realment ja fa uns quants anys que ells des de la llida del convent dels pares franciscans i recorre diverses carreres del que és el poble i torna a treballar hasta el que són el convent. Sí que és veritat que han anat modificant-se durant diversos anys, perquè abans així ja també del que era la iglesia o el convent de Sant Pasqual. Però ara ja pràcticament el convent ja no s'eix d'allí, des de que ja en la guerra civil pues, se va destruir, i entonces pues, ja s'ha començat des dels pares franciscans ahir en la Raval del Carme.
Mire, jo li preguntaria al pare Àngel, perquè clar, tot el món tenim idea del que és el Via Crucis, però m'agradaria que me l'explicara, que me'l torni a explicar. Tal volta trobem coses que ens passen desapercebudes.
Bueno, en principi seria l'origen. L'origen remunta als primers segles de la vida cristiana. En Jerusalem, on passen tots aquests fets, hi havia cristians i guarden la memòria dels llocs on havien passat aquests fets. Clar, en l'any 136 Adrià destruís tota la ciutat de Jerusalem, i el que va fer va ser doncs agarrar els llocs que se tenien com a sagrats per els cristians i posar un temple damunt. De fet, damunt del temple del lloc de la crucifixió van tirar o van reomplir, i sobre ixe reompliment pues van construir el temple de Venus, no? També sobre la resurrecció pues van fer igual, van reomplir i van construir el temple de Júpiter. I aquests llocs que eren llocs de peregrinació, on l'emperador era conscient de que eren centres de culte, pues com en totes les cultures, sobre un centre de culte es construís un altre. Això el que va fer és que aquests llocs no desaparegueren, perquè la ciutat va ser arrasar.
Clar.
I ell fa tota una reconstrucció segons el model de les ciutats romanes, no? Per tant, diríem l'espai geogràfic canvia, però aquests dos llocs queden com a llocs, i el que va fer va ser salvaguardar.
Clar.
Fins al punt de que els cristians, era tant la devoció que tenien per el sepulcre de Jesús, que van cavar un túnel per baix, ja que no podien anar al lloc perquè era un temple pagà, van fer un túnel fins al punt i ser per baix per arribar allí i celebrar la resurrecció. Des d'aixos temps la gent va guardar memòria dels llocs per a on Jesús va passar, probablement des de la Torre Antònia, que era una fortalesa, un castell que estava junt al temple de Jerusalem, a on se suposa que va ser jutjat Jesús, i després el supòs recorregut fins a la creu i la resurrecció. Clar, quan l'urbanisme canvia, i se recorregut va canviant també, quan després els àrabs conquesten en el 638 la ciutat de Jerusalem, també canvien tot l'esquema urbanístic. I després el que es va fer va ser pues, traslladar un possible recorregut que avui encara està, es diu Via Dolorosa en Jerusalem, no? I per al qual pues, la gent encara fa tots els divendres pel matí, juntament amb els franciscans, fa el recorregut i se supost, no? I se recorregut que es deia el Sant Itinerari, i a partir del segle XVI va començar a dir-se Via Crucis. Per què i sa devoció s'estén? perquè quan deixen de, quan l'ocupen els musulmans, deixa de ser ja lloc de peregrinació per als cristians, ja no els permetien. Del fet, el tema de les croades no és més que recuperar aquests llocs per a que els peregrins pogueren anar. I després les ordens militars, no? Els templaris, hospitalaris, es creen precisament per a la defensa dels peregrins, en aquest pelegrinatge, perquè era un punt de pelegrinació. Els cristians d'ací d'Occident pues, tenien tres centres de pelegrinació entorn a tres sepulcres. Un estava en el centre, el sepulcre de Roma, de fet és que anaven dient romeros perquè anaven a Roma. Després a Occident tenim el sepulcre de Santiago, tot el camí de Santiago, que és un altre punt de pelegrinació, i cap a l'Orient estava el sepulcre de Jesús. Això eren els tres centres de peregrinació espiritual dels cristians en l'edat mitjana, no? I ja sabem el que ha significat el camí de Santiago, ja sabem el que significa Roma i el sepulcre de Sant Pere i Sant Pau, i òbviament el sepulcre de Jesús a Jerusalén. Quan es va deixar d'afavorir aquestes peregrinacions als llocs habituals, el que va fer la vida cristiana, sobretot els franciscans, va ser fer el mateix recorregut pues ja de manera devocional en distints llocs. I entonces sorgeixen les capelletes, el que diuen el Calvari, no? On va reproduint-se aquests mateixos llocs que es feien allí, però ara ja fora del lloc en qüestió. De fet, el Via Crucis com a tal apareix a partir del segle XVI. N'hi ha un sant franciscà, Sant Leonardo de Porto Mauricio, que és el gran promotor d'aquesta devoció, que està vinculat a l'orde franciscana.
Ara ens trobem en que ja ho hem traslladat, ho hem portat allà al costat perquè tot el món pugui viure aquest moment, aquesta devoció, que és el que anem a fer divendres per al matí. I a mi m'agradaria que vostè em diguera de forma sintetitzada en aquestes parades, en aquests moments, quin pensament, quina sensació tenim de forma generalitat, o vostè pensa que tenim de forma generalitat els que estem en aquest moment?
Per dir-te que ara n'hi ha dos viacrucis, eh? És a dir, està el viacrucis tradicional, on es contempla des de que és jutjat per Pilat fins a que és soterrat, no? En el sepulcre, que comprèn 14 estacions. Dins d'aquestes 14 estacions n'hi ha algunes que tenen un fonament històric i, per tant, hi ha una referència històrica als evangelis, i n'hi ha altres estacions, que es diuen estacions o paradetes, no?, a on la devoció popular o la llegenda ha introduït certs elements. Per exemple, no consta en la Bíblia l'encontre de Maria en Jesús en ixe camí de creu, però el poble cristià diu, pues estaria Maria, si va estar al peu de la creu, en algun moment es trobaria amb Jesús, no? No està el passatge de la Verònica, però la pietat popular ha volgut que en aquest camí de dolor hi haguera un gest de tendresa i introduís l'escena d'esta dona que li renta la cara a Jesús i que queda impresa en el llenç. No parla de les tres caigudes, però se suposa que en aquest camí de creu Jesús cauria, perquè de fet sí que és una escena històrica, el que un cirineu li ajuda a portar la creu.
La creu.
Per tant, hi ha algunes escenes que serien, diríem, introduïdes per la pietat o la llegenda o el que es coneix com els evangelis apòcrifs, no? D'on s'han pres ixes. Però després el papa Joan Pau II va fer una altra via crucis seguint escenes bíbliques. Per tant, lleva aquestes escenes de que ha introduït la pietat o la llegenda i crea un altre via crucis de 14 estacions on recull escenes bíbliques, començant per la traïció l'oració en l'hort, la traïció de Judes, la negació de Pere, escenes que sí que corresponen als evangelis. Per tant, avui n'hi ha dos versions del Via Crucis: la tradicional, que és la de 14 estacions amb aquestes escenes, i la renovada per el papa Joan Pau II, en què té les mateixes estacions però basades en fets històrics, bueno, fets bíblics del Nou Testament, dels evangelis.
Clar, a mi m'agradaria també que intervinguera en aquest moment, perquè ara mos ha situat de tal manera que estem vivint el Via Crucis. Vostè molt ha relatat molt bé. Enric, jo li he preguntat al pare Àngels si pensa quines sensacions tenim, però a millor li ho haurà tingut que preguntar a vostè, Enric. Quines sensacions se tenen en aquestes...
Jo crec que és tota una tradició a Sant Villarreal, i te dic un poc l'experiència meua personal, no? És a dir, jo era molt jove, tindria a lo millor pues, 20 anys, una cosa així, i me recordo que els amics van voler que anàvem fora la setmana, i me'n vam anar en divendres, recorde, al Tamora de Calanda, perquè a més un amic meu, Pasqual Tirado, concretament tenia que fer la tesi sobre l'art romànic, tal que vaig anar fora. No me vaig encontrar. I vaig pensar ja des d'aquella fecha, vaig dir, mai més tornaré a estar fora la Setmana Santa de Villarreal.
Anem un momentet a publicitat i després continuem parlant. Perfecte. De lo que és la Via Crucis.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Ahora es el momento de Agrupa. Con la financiación Agrupa de Grupo Cooperativo Cajamar, puedes unir tus préstamos y créditos en un solo pago y tomar así el control de tus gastos. Ahora es el momento de organizar tus finanzas y planificar nuevos proyectos. Nosotros te ayudamos. Consulte en nuestra web apartado financiación. Financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, 2 cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
I després d'esta pausa de publicitat continuem. Recordem que tenim el pare Àngel Talents i també el germà major Enric Bernat. I en la publicitat jo parlava amb el pare Àngels i ell em parlava d'una quinze estació.
El viacrucis tradicional acabava en el soterrament de Jesús, però avui es comprèn que tot ixe camí de creu no té sentit, no, és un absurde, no? Si no acaba en la resurrecció. I per tant ja s'ha introduït inclús en el viacrucis tradicional ixa 15 estació, o la 14 s'obri a ixe sentit de resurrecció, perquè és el que té sentit, és un camí de creu que porta a la glòria. I des d'ahí, pues, ixa innovació dins inclús del viacrucis tradicional. Estaven comentant a micro tancat, en la pietat popular el dolor sempre acosta més que l'alegria, i en la tradició catòlica la Quaresma ha pesat més que la Pasqua. Inclús estan fet, diríem, cultural, sociològic, no? La Mare de Déu dels Dolors està molt present, en canvi, pues, la Mare de Déu de Pasqua, molt estranya, la imatge de Jesús en la creu, molt freqüent, la imatge d'un Crist ressuscitat és molt estranya. El Via Crucis és una pràctica, però s'ha oblidat la pràctica del Via Lucis, que també està. És a dir, en Pasqua es fa el Via Lucis, que és un recorrer en totes les escenes de la resurrecció de Jesús. Aleshores, ara estem recuperant aquesta altra dimensió, sense oblidar el sentit de la creu i del dolor i del sofriment per amor. Hem de contemplar també aquest camí de via lucis, o via camí de la llum, que és el temps pasqual.
No se pot imaginar l'alegria que em dona el fet de poder fer aquest recorregut de la via lucis, per allò que parlàvem de com una persona quan viu aquestes estacions en la seva vida pot... cada estació traslladar-la al moment seu a l'actual i veure que al final és el mateix.
El drama del personatge de l'innocent injustament tractat, d'una forma o d'altra, és el drama de Jesús, i és el drama de moltes persones avui. De fet, en el Via Crucis també es fa sempre una evocació de situacions actuals a on ixe fet es veu prolongat, és a dir, es veu continuat en la situació actual. És una meditació del camí de la creu, però al mateix temps del camí de la creu de cada persona i de moltes realitats actuals en el món que tenen aquesta analogia o aquesta semblança amb el camí de Jesús des de la creu a la glòria.
Enric, per què el Via Crucis en Villarreal? És a dir, antes ens hem quedat en que quan vostè se'n va anar fora va dir, jo no me'n torno a anar, jo el Via Crucis el faig a Villarreal.
És que això és tota una tradició i a més una cultura, i a més un sempre també viure és el que has viscut també en les famílies, no? Que és molt important. Jo recordo quan ha dit el pare Costa sobre el Calvari. Clar, si el Via Crucis se feia pues, en el Calvari, i el Calvari estava el que és ara la plaça de Llauraor.
Sí.
I jo recordo, clar, de xicotè d'anar allí al Calvari, hasta que després pues, ja la Iglesia va vendre el Calvari, i després ja s'ha fet ja per dins del que és el poble, no? Villarreal sempre ha sigut un poble, com diuen, molt religiós, o diuen que sempre ens han dit que som molt beatos. Encara avui ho diuen, no? Que són molt beatos. Però crec que ha sigut molt religiós i al mateix temps ja a vegades inclús me sorprenc de veure la població que n'hi ha en Villarreal i la església que tenim, no? Perquè moltes vegades quan ve la gent de fora diuen no sopeix que sigui una catedral en vez d'una església. I això reflexa un poc també el sentiment de tot un poble a nivell religiós. Entonces era impensable no en Villarreal tindre totes aquelles tradicions que reflejen un poc aquest sentiment religiós de la gent, no? Entonces, per això sempre el Via Crucis és un dels moments molt forts dins de lo que és la Setmana Santa.
Supose que o almenys no sé si vostès pensen el mateix que jo, quan venen aquestes noves cultures de traure l'essència de lo que és la vida de Jesús en quant a meditacions i es comencen a traure lo que més se venia, o sigui, lo que més bé se ven, que és a meditar sense tindre que fer ningun examen de consciència, o sigui, que fer ningun via crucis. Això lo que fa és mermar la participació, no ho sé.
No, tot este moviment ara de retrobament amb un mateix, de formes de meditació, de yoga i tot això, és un preludi, perquè és un encontre amb un mateix, i òbviament si uno no es troba en un mateix és difícil que es doni una relació, no? Però en el cristianisme tot ixa forma de meditació, d'encontre amb un mateix, no es queda ahí, sinó quan tu no es contra en si mateix s'obri a l'altre o al totalment altre, que es diu Déu, no? Aleshores, la meditació cristiana no és una autocontemplació tan narcisista d'un mateix, sinó un encontre amb uno, amb el fons d'un mateix, per a que des d'eixa, diríem, puresa d'un, poder retrobar-se amb l'altre i amb Déu com a terme de tota meditació.
Sí. Que seria el final del Via Crucis.
El final.
Seria ese moment del Via Lucis.
Del Via Lucis, sí. I és interessant també el pensar que en esta devoció té una gran part la Orde Franciscana, perquè des del segle XIII, quan allò és ocupat i està llevat l'ocupació dels àrabs, l'única presència cristiana que s'admetia era la de l'Orde Franciscana. Per això l'Orde Franciscana custòdia, es diu allò, custòdia tots els llocs sants, perquè des del segle XIII i XIV l'única presència cristiana que els musulmans s'admeten és la presència franciscana. Probablement perquè n'hi ha un famós encontre de Sant Francesc amb el sultà, que queda constància històrica d'aquest encontre, i això va fer que els musulmans s'obriren a la presència cristiana, però a través dels franciscans.
Pues que siga el germà major el que convide a la gent a que participe en aquest Via Crucis.
Pues des de luego, nosaltres invitem, ja n'hi ha presència de totes les cofradies també en aquest Via Crucis, però la gent del poble també realment participa, i des de luego invitem a tots des del poble perquè participen en aquest Via Crucis. I sí que volia també, d'alguna manera, conforme a nomenat el pare Àngel, sobre el Via Lucis, que ell mos va comentar, que jo personalment no coneixia, i estem treballant ja a veure si allà des de la Orde Franciscana Seglar pues, fiquem en pràctica el que és aquest Via Lucis, que tan important és des de luego per la vida cristiana.
Veu, pare, com sí que ens ha donat un titular, el Via Lucis.
El Via Lucis. Via Crucis, que acaba en un Via Lucis.
Pues, pare Àngels, Bernat, moltes gràcies per haver estat ací.
Molt bé, gràcies a tu.
I germà major de la Orden Franciscana Seglar, Enric Bernat, també moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
¿Conoces Herboté? Es un multiespacio enfocado a tu bienestar. Podrás encontrar una cafetería saludable, una arboristería, una tetería y una tienda de regalos. Pero espera, hay más. También tienes terapias holísticas como masajes, hipnosis, entre otras. Estamos en la Avenida Francia 37 de Villarreal. Teléfono 697 20 98 63.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964 83 83 02.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Tens bon paladar? Vine a comprovar-ho. Ara pots gaudir a la braceria del bon paladar i tastar el polp a la brasa. O si lo teu és la carn, una parrillada mixta. Disposem de serveis de menús i esmorzars. Vine a conèixer la nova gerència del bon paladar. Ens trobaràs a la plaça Major de Villarreal, número 34, just darrere de l'Ajuntament. Comandes al telèfon 624-288-409.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Gaudeix a l'Alcora d'unes celebracions úniques, Setmana Santa i Pasqua 2023, amb l'espectacular rompida de la hora i la genuïna Festa del Rotllo, declarades festes d'interès turístic. A més, emotives processons, la dobla, el peregrinatge per les ermites, la Pasqua taurina, el mesón gastronòmic i molt més. Que no t'ho conten, consulta programació en www.alcora.es. L'Alcora viva!
¿Sols et queden unes poques dents sanes? ¿Sabies que es posible aconseguir una nova sonrisa en unes poques hores? En la Clínica Dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en Clínica Dental Joan Llop ho aconseguissen. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Quiero un 2008. Bueno, no. 3008. No, no, no. Un 308. Espera, mejor un híbrido. O eléctrico. O no. Ay, no sé, la verdad es que me gustan todos.
Tranquila, en Leonauto Castellón y Villarreal tienen el Peugeot que necesitas. Ah, y con entrega inmediata, no te lo pienses.
Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 en Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modular. Estàs...
i el Terme de Vila-real oferirà una alternativa d'oci per als més joves durant aquesta Pasqua a través de les activitats gratuïtes que l'Ajuntament ha programat per als dos caps de setmana del període vacacional, amb l'objectiu de potenciar el Terme com un espai natural per l'oci, el contacte amb la naturalesa. I serà el Passeig Botànic al Duc, al costat del Centre de Congressos El Molí, qui albergarà una zona d'activitats i jocs amb tirolina, futbolí, carts a pedals i pal boig. Tal com ha explicat el regidor responsable del Termet, Xus Madrigal, el paratge de l'Ermita i el Termet de la Mare Déu de Gràcia és sempre un punt de trobada durant els dies festius de Pasqua, una zona en la qual famílies i grups d'amics es reuneixen per a gaudir del nostre pulmó verd. Les activitats es desenvoluparan aquest diumenge 9 d'abril i el dilluns 10 d'abril. Els horaris seran de 10 a 1 del migdia i la setmana vinent l'horari serà vespertí, amb activitats el dissabte 15 d'abril i el diumenge 16 d'abril de 5 de la vesprada a les 8 de la vesprada. I la trencada de l'hora marcarà aquesta mitjanit l'inici de la Passió de Jesús en el cor de la vila d'Almassora, al voltant de 300 tambors i bombos avillats amb la túnica granada, característiques dels tambors de passió, es concentraran 3 anys després en la plaça Major per a marcar el baluern que anuncia la mort de Jesucrist. Agustí Poyatos, fundador de l'empresa Màser, serà el protagonista en la rompida en convertir-se el convidat d'honor de 2023. I divendres han estat marcat per la rompida de l'hora i esta volta és en l'Alcora. Escoltem a l'alcalde de la localitat, Samuel Falomir.
Demà divendres a les 12 de migdia en l'Alcora podrem tornar a disfrutar de la rompida de l'hora, una rompida la qual estem convençuts que congregarà al voltant de 1.000 persones que vindran a participar i més de 5.000 persones que vindran a gaudir d'eixa rompida de l'hora, que és festa declarada d'interès turístic de la Comunitat Valenciana i Patrimoni de la Humanitat. Esperem que sigui un èxit. A més, els germans carnicers seran els responsables de fer el toc inicial per a donar inici a la rompida de l'hora i, per tant, esperem que sigui un èxit en el qual participen moltíssima gent, perquè són molts mesos els que portem treballant des de l'Ajuntament conjuntament amb l'associació L'Alcora Tambor i la Cofradia del Cristo perquè, evidentment, tota la gent pugui disfrutar al màxim de la rompida de l'hora.
I també a Borriol es representarà esta nit la Passió i Mort de Jesucrist organitzada per l'Associació Cultural Nova Jerusalem, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial des de l'any 2015. Únicament es representarà la nit de Dijous Sants, quan milers de visitants es reuneixen a Borriol per a veure els seus carrers transformats a la Jerusalem de fa 2.000 anys, gràcies al realisme dels decorats i a la participació de més de 200 actors. Escoltem a l'alcalde de la localitat de Borriol.
Com a alcalde de Borriol, vos convido a veure la Passió de Crist representada per Nueva Jerusalén avui dijous sant pels carrers del poble i que està declarada d'interès turístic provincial. Vos ho recomano perquè viurem una experiència única i singular.
I tir d'eixida a la temporada de festivals a la Comunitat Valenciana. Des d'aquest dijous fins al dissabte 8 d'abril, la música indie nacional i internacional inundarà el recinte de festivals del Benicàssim amb el Sansan, que obre les portes amb els abonaments generals esgotats.
Estás escoltando la 92.2 de la frecuencia modulada.
Hermandad Franciscana de Tierra Santa, muy ilustre cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la Soledad, venerable cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad, cofradía de Santa María Magdalena, hermandad de la Santa Faz, cofradía del Santísimo Cristo del Hospital, hermandad del Santo Sepulcro, venerable Orden Tercera del Carmen, hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las Angustias, cofradía de la Virgen de los Dolores, Semana Santa Vila-real, declarada de interés turístic autonòmic. La nova Vila-real del segle XXI. Vila-real avança.
te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 del Grupo Cooperativo Cajamar y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es/cuenta360. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Conquistando Escalones presenta Humor en Ruta. Desde la Resistencia de David Broncano, llega el sábado 15 de abril a la Bohemia de Castellón, Sergio Bezos. Y domingo 23 de abril, en el Salón de Actos de la Fundación Caixa Rural de Villarreal, Daniel Fez, con su libreta azul y la vida regulinchi. Entradas ya a la venta en servientradas.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Molt bon dia, tenim el professor de llengua Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Què estem sentint?
A Johann Sebastian Bach. Jo sempre el pose perquè per a mi és com la banda sonora de la setmana en la que estem, de la Setmana Santa i d'estos dies de processons i tal. Jo crec que vos convidé a sentir-lo. M'agrada molt la música clàssica, però Johann Sebastian Bach és el que s'ha de sentir, la seva passió d'esta setmana.
Santi, acaba de parlar en un retor, en concret en el retor Àngels Talens, que és retor de Sant Francesc, i també en el germà major de la Orden Franciscana Seglar, Enric Bernat, que ens ha explicat el que és el Via Crucis. Però, claro, a mi m'agradaria, si podem parlar, no, de l'origen, no, de l'antropologia, de la religió, de com evoluciona aquest concepte.
Sí, en general, el que es diu avui en dia des de l'antropologia moderna és que hi ha com una continuïtat entre el que anomenen el pensament màgic i la religió, i que cada religió seria com una espècie de producte cultural creat per la comunitat que la practica. Havies parlat, per exemple, del ritual del Via Crucis, que és una pregària que es va repetir, no?, perquè s'interioritza, i això ens porta a pensar també en moltes altres religions, confessions, també orientals, en els que per cert existís el rosari, que seria la pregària més pròxima al Via Crucis. Els musulmans en tenen un, que és el, jo l'he vist com una espècie de cordetes, que són unes, una repetició de, com un mantra, no?, que es va repetint per a que s'interioritza. Evidentment els budistes i les religions orientals també el tenen. Si ens anem a Vila-real, no sé si molta gent recordarà aquell programa que vam fer sobre els ibers del principi del primer mil·lenni a Vila-real, la troballa que es va fer a principis del segle XX. Després algun erudit, antropòleg i arqueòleg em va dir que n'hi havia encara una excavació més antiga a prop del pont de Santa Quitèria, no?, perquè aquesta estaria a prop de l'ermita de la que vam parlar. I clar, quan troben aquests enterraments, doncs troben elements que ens fan pensar que aquelles persones ja tenien una religió, que ja tenien, hi ha una expressió que he sentit que és el homo religiosus, no?, que, sí, que som l'ésser humà religiós des de l'inici. Un dels filòsofs, que és Durkheim, explica que la religió és inseparable de l'organització social i parla d'un concepte que és el totemisme. El totemisme que és? Sembla ser que les religions primitives també, que solien ser per ser politeïstes, és a dir, que creien més d'un déu, no com totes les que venen de la tradició judeocristiana, doncs relacionaven la natura, és a dir, els animals, les plantes, en la religió, és a dir, que adoraven d'alguna manera la Mare Terra expressada en un animalet, en una pedra, també podien ser coses, i que d'ahí doncs va néixer el que s'anomena l'emblema de la tribu. No sé si heu vist algunes vegades en aquests documentals d'antropologia com un emblema així amb ales, una espècie de barreja que representa aquesta veneració per tot el que és això, el món que ens envolta, no? Realment hi ha una sèrie de funcions elementals de la vida religiosa. Una d'elles és interpretar el món, l'origen, el destí, per què estem ací, qui va crear l'univers, no? És a dir, donar explicació a preguntes que probablement no el tenen o no el tenien fins que va aparèixer, sobretot a partir del segle VII, el Renaixement i tal, esta dissociació entre religió i teologia, que també parlarem, o entre ciència i fe. Una altra funció podria ser la d'estabilitat social, sobretot de les religions que tenen este sentit, com la majoritària, el catolicisme, del sacrifici, de l'autoritat, no? Això garantís una estabilitat social, perquè no n'hi ha mil maneres d'entendre el món, n'hi ha una, i aleshores tot està ordenat, no? Això també és molt romà, per cert. Una altra funció, i així molts haurem sentit parlar de Max Weber, que parlava de les societats protestants front a les catòliques, és la econòmica, la de control. I Weber associa el capitalisme amb la religió. Una altra també és la psicològica, que ahí està l'estabilitat emocional, tota la por que podem tindre a morir, a desaparèixer, tot el sentit este de la vida, de la gràcia, una explicació també de per què n'hi ha finitud. I després està la definició nominal, que tampoc n'hi ha acord, aquesta és més lingüística, i n'hi ha, diguem, tres vessants, no? Una que diu que la paraula religió ve de la paraula llatina religere, en el sentit de preocupar-se, de prestar atenció. L'altra que ve de relegere, que és una activitat social, és una part de l'estat, no? Com també expressaven autors com Ciceró. I l'altra, la que diu Sant Agustí, que és la de religare, que és la de ser un lligam en la divinitat, en allò que està més enllà, no? Realment la religió ha anat evolucionant des de, com hem dit, el totemisme, després en el món romà, en el món itàlic, en el que tornen a aparèixer divinitats indígenes, és a dir, tot això també entroncaria en una pregunta que és què és religió realment, perquè per exemple, si parlem d'acupuntura, ahí n'hi ha un ritual, no? Un ritual també màgic, perquè no n'hi ha una explicació científica d'això, Però això és religió. Una vegada també parlaven de la meva besàvia, que fa molts anys es dedicava al curanderisme, a curar embrosses, a passar el mocaor, este, que són tradicions nostres. I això, en quin punt ho posem? Està en el de religió o no? O està en el de una tradició cultural? Molts autors també distingeixen entre el que és la religiositat popular, de la qual hem parlat moltíssimes vegades així, i de la religiositat com a organització, és a dir, com a institució, que té uns paràmetres en els quals s'ha de creure correctament. Normalment la religiositat popular, per cert, és una miqueta més creativa, no? I va més enllà, i té més colors, i apareixen dos altres funcionalitats, i la religiositat oficial moltes vegades el que fa és intentar apagar aquesta religiositat popular, però jo crec que és impossible, no? Perquè la gent té, diguem-ne, el seu fervor. De vegades és molt més senzill, clar, perquè jo recorde quan estava al seminari moltes persones, teòlogues d'estes intel·lectuals, menysprear una miqueta la religiositat popular. Recordo una vegada en això, una processó que jo en aquell moment era creient, i ser com molt emocionat de que el fervor, no, religiós i tal, i dir-me un teòleg, dir-me, molta gent de la que ve així ve per simple folklore. Vull dir, no t'emociones perquè això és folklore i després se n'aniran a fer a saber què, que no té res a veure la religió. Però jo sempre pensava que clar, és una miqueta com una espècie de superioritat moral, no? De voler estar per damunt d'aquesta fe popular, que també té un significat, perquè té significat per a la gent. Potser és més senzilla, potser però potser ens fa més humans, no? Perquè ens fa tot més comprensible, no? D'alguna manera jo crec que la Setmana Santa, el seu arrel és això.
Sí.
Les imatges, jo crec que fins i tot des del punt de vista ateu o agnòstic, se poden ressignificar, perquè les imatges al final són art, són una expressió del que és la humanitat, de l'art, no? Què vol transmetre Hortens en aquestes figures que nosaltres observem en Setmana Santa? Doncs vol transmetre un sentiment que representa el patiment, que representa la realitat humana d'allò que té a veure amb allò diví, no? I jo crec que, d'alguna manera, fins i tot quan contemples, jo com agnòstic, la Setmana Santa, pots entrar en aquesta dinàmica. Són paraules també que hem de definir, perquè la gent es pensa que tots els creients realment creuen igual, que tots pensen igual, com diu el Papa, i viu d'una manera infal·lible, però això no és així. Dins de la religió, com bé sabem, n'hi ha molts matisos, n'hi ha moltes maneres de veure el món, i així passa també amb l'ateisme, no? De vegades hem sentit parlar, home, eres ateu però portes un amulet, no? Perquè
sí,
n'hi ha matisos en les persones. També l'agnosticisme, què és? L'agnosticisme és una posició davant del fenomen religiós de no saber, de reconèixer el desconeixement. Jo ni dic que no existís Déu, ni dic que existisca. Vull dir, em posicione en la posició del desconeixement. Sí que n'hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que volia comentar també, i és l'ateisme com a oficialisme de l'Estat també ha existit. És a dir, hi ha hagut estats oficialment ateus. Un dels més dramàtics és el de l'Albània de Hoxha, no?
Sí.
Que realment era un ateisme estatal que perseguia la religió, és a dir, la perseguia fins i tot matant a la gent que... Exacte, perseguia matant a la gent que volia creure, no? Jo crec que hem de fer un pas, almenys en el segle XXI, des del respecte, però també des de la comprensió, que va totes les formes de veure el món, en el que estiga en el punt central de tot siga la tolerància, no? Perquè és veritat que les mateixes religions han anat evolucionant, però jo crec que la mateixa no religió, el mateix ateisme, també ha anat evolucionant, no? No és el mateix, doncs, l'ateisme dels anys 30, per posar un cas, probablement és més senzill, és més elemental, que l'ateisme que tenim ara, que és un altre tipus de forma de veure el món, no? Un altre tema també que a mi sempre m'ha captivat, perquè fins i tot n'hi ha sants com Sant Joan de la Creu, quan fa poesia, allò de la noche sosegada, la soledad sonora, aquelles poesies que feia ell, que és la crisi de fe. La crisi de fe és també per estudiar-la des del punt de vista psicològic, que és quan una persona dubta d'allò en què creu, no?
Sí.
I se impàs, i se passar d'una creència a una altra, o de, que també és un fenomen molt del segle XXI, perquè és veritat que en altres segles el fet d'abandonar la fe, doncs probablement per a molts era inconcebible, perquè com bé sabeu, molts heretges doncs van acabar on van acabar, no? Van acabar doncs això, en una foguera.
Sí, no ho verbalitzaven que l'havien abandonada, encara que sí que l'havien abandonada. És real que no ho sentien ja, el que els feien practicar.
Sí, això es porta també a un altre pensament, que és el mateix ateisme de què és ateisme, perquè és el mateix un ateu dels països orientals que un ateu d'ací. És a dir, l'ateisme és una manera d'entendre el món respecte a la religió de la que és ateu, i això també s'ha criticat moltes vegades, no?
Uh-huh.
No és el mateix un ateu del catolicisme que un ateu del budisme o que un ateu de l'hinduisme, per posar un cas. És a dir, es manifesta, i també des del punt de vista filosòfic o des del punt de vista del seu pensament, de maneres molt, molt diferents, no? Hi ha un autor també que es diu Roy Fraser Holland, que separa el llenguatge religiós del llenguatge teològic. I això també és molt interessant, perquè, per exemple, quan parlem del concepte de la creu, no? Hi ha una manera d'entendre-ho des del punt de vista teològic, filosòfic, i n'hi ha una manera d'entendre-ho, com diem abans, popular. Però després, des del punt de vista del llenguatge, també dona peu a paraules com que és un encreuament, doncs simplement és per on travessen dos carrers, no?
Uh-huh.
I aleshores, la religió, d'alguna manera, ha aconseguit també, amb el pas dels anys, diguem-ne, transformar el mateix llenguatge, no? Jo, en aquest sentit, sí que me recorde que quan vaig estar vivint a Irlanda, doncs n'hi ha coses que tots sabem o pensem que no existim, com són els gnomos, els follets, els duendes, no?
Sí.
El Finnegan aquell. Però quan vaig arribar allí, jo estava vivint en una àvia irlandesa típica, catòlica, de les de tota la vida, no? Per cert, Irlanda és un dels exemples on la religió va associada amb la concepció nacional com a país, no?
Sí, sí.
Perquè Irlanda existís perquè és catòlica, no? Bàsicament, no? Ja, bueno, podeu una miqueta mirar tota la història. Però em va cridar l'atenció perquè ella afirmava que havia vist duendes, havia vist follets en el bosc i que havia parlat en ells. I m'ho afirmava com una cosa totalment real.
Però això se contradís un poc, no?, les seues creències.
Sí, però és el que parlàvem abans. Per una banda va la religiositat popular, i per una altra banda va la religiositat oficial. Ella anava a missa tots els diumenges. De fet, em va fer anar més d'una vegada en ella, com a bona irlandesa catòlica, de pro, però al mateix temps creia en els gnomos i en les fades, i ella explicava que realment existien perquè ella les havia vistes en algun moment de sa vida en el que les fades li havien ajudat, i tot això està molt entroncat en la manera d'entendre el món de tota una nació d'arrels celtes, no? Com és la d'Irlanda. De fet, ells parlen moltes vegades del catolicisme celta, no? I haureu vist esta creu celta que té un cercle enmig.
Sí.
I totes aquestes coses que també això és propi de moltíssimes religions, però el cristianisme no és menys, d'anar adaptant-se a allò que troba, no? En les tradicions on arriba el cristianisme, no? I anar resignificant tot això, és a dir, donant-li un nou significat. Haureu sentit parlar també de la Mare Déu de Lledó,
sí,
tot allò,
sí,
de que era una, sí, deessa pagana, i es resignifica en la Mare de Jesús, i aleshores se li dona un nou significat per a uns objectius nous que té una nova societat, no? Que s'estructura a partir d'una altra confessió.
Pues ara anem a fer una pausa de publicitat, si te pareix, Santi, després de fer este recorregut tan interessant que ens ha fet. I anem a parlar del conillet i dels ous de Pasqua.
Gaudeix a l'Alcora d'unes celebracions úniques, Setmana Santa i Pasqua 2023, amb l'espectacular rompida de l'hora i la genuïna festa del rotllo, declarades festes d'interès turístic. A més, emotives processons, la dobla, el peregrinatge per les ermites, la Pasqua taurina, el meson gastronòmic i molt més. Que no t'ho conten. Consulta programació en www.alcora.es. L'Alcora viva!
Hermandad Franciscana de Tierra Santa, muy ilustre cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la Soledad, venerable cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad, cofradía de Santa María Magdalena, hermandad de la Santa Faz, cofradía del Santísimo Cristo del Hospital, hermandad del Santo Sepulcro, venerable Orden Tercera del Carmen, hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las Angustias, cofradía de la Virgen de los Dolores. Semana Santa Villarreal, declarada de interés turístico autonómico, la nueva Villarreal del siglo XXI. Villarreal avanza.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis, eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles. En la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
I continuem amb el professor Santi Cortells, professor de llengua, i anem a parlar del ou de Pasqua i del conillet de Pasqua.
Sí, estàvem parlant de la resignificació, no? I potser també això ens porta a parlar del significat, perquè n'hi ha tota una sèrie de tradicions que veiem, de vegades també per raons comercials, com comentaré, i no sabem d'on venen o per què. L'altre dia en una classe, en classe d'anglès, m'ho van preguntar, i totes aquestes tradicions, sobretot dels anglesos, de buscar els ous de Pasqua per ahir que amaguen els pares, i tot això d'on ve, no? Bé, en primer lloc, ja sabeu que la Pasqua en anglès es diu Easter, no? Uh-huh. I que això ve d'una paraula antiga, de l'anglès antic, que és Eostres. Eostre era una deessa, la deessa té diversos noms segons la variant lingüística, es diu també Ostara. És una divinitat germànica, una divinitat també vikinga, de la primavera. És la divinitat de la primavera que, entre altres atributs, té, típic de moltes divinitats femenines, el de la fertilitat. És per això també que s'associa amb el conill, perquè el conill cria moltíssim. És a dir, és un animal associat a la fertilitat i que, per tant, representa d'alguna manera aquesta deessa. Hi ha una tradició també molt bonica que explica, aquesta és una tradició més, diguem-ne, de la resignificació cristiana, per què utilitzem el conillet en la Pasqua, i és perquè diuen que quan van soterrar a Jesús, a Nostre Senyor, uh-huh, al tancar la pedra se va colar un conill ahí dins, i el conill se va quedar ahí dins els tres dies en Nostre Senyor, i aleshores quan va ressuscitar, doncs el primer testimoni de la resurrecció de Jesús va ser un conillet.
Ni idea, no
tenia. I aleshores el conillet, quan Nostre Senyor va eixir del sepulcre, doncs es va tornar a escapar i a uns xiquets que n'hi havia per ahir els va anunciar que Nostre Senyor havia ressuscitat. Però ja te dic, aquesta és una de les històries de la resignificació, que dic jo, que arrencant en la deessa Ostara, doncs acabem en el conillet que se va colar en el Sant Sepulcre, no? Uh-huh. Hi ha un monge benedictí, que és Beda el Venerable, que en un llibre que es dia De Temporum Ratione, diu que els anglosaxons anomenaven a l'abril Eosturmonat, és a dir, això ens entroncant Easter, Eostre, que és el nom d'esta deessa, i de la Pasqua també en anglès, que en Orient Mitjà també es coneix com a Ishtar. Suposo que haureu sentit també este nom. Després n'hi ha un autor que es diu Jacob Grimm, que escriu un llibre que s'anomena Mitologia Alemanya, és un autor alemany, on fica dins totes aquestes tradicions dels conillets. Després també un altre dels símbols és el dels ous. Els ous també eren un símbol de la fertilitat, ja sabem que sabeu que nosaltres l'utilitzem en la mona. Uh-huh. L'ou és el naixement, per tant és la vida, per tant és la resurrecció també, no? I després una altra cosa que motiva esta fusió entre l'ou i els conillets és que resulta que, com bé sabeu, va haver una emigració molt forta d'irlandesos als Estats Units. Els Estats Units ja tenien una població molt gran d'alemanys que feien servir el conillet, i aleshores diguem-ne que es barregen les dues tradicions, ja que, com molts sabran, l'ou estava prohibit menjar-lo durant la Quaresma. Aleshores, què passava? Que com durant molt de temps molts papes havien prohibit menjar ou en la Quaresma, igual que menjar car i menjar altres aliments, la gent durant la Quaresma es dedicava a emmagatzemar els ous, perquè com bé sabeu, els ous que ponen les gallines,
clar,
doncs aguanten molts dies, i aleshores apareixen moltíssimes receptes de Pasqua basades en l'ou, justament també perquè com no es podia menjar, doncs s'emmagatzemava. Aleshores ja es barreja l'ou de Pasqua en el conillet de Pasqua i apareixen totes aquestes històries, no?, de que el conillet és miraculós i fa aparèixer els ous i totes aquestes coses, no? I d'alguna manera la Pasqua és una celebració de la primavera, per tant de la vida, Halloween és el final, per tant de la mort, no? Tenim aquesta contraposició entre la mort i la vida, probablement d'arrels paganes també. Per al que és la Setmana Santa, hi ha sobretot molt important un concili, que és el que s'anomena el Concili de Nicea, és l'any 325, i dic que és molt important perquè aquest concili és reconegut encara fins als nostres dies per ortodoxes, catòlics i evangèlics, és a dir, les tres grans rames del cristianisme modern. I en aquest concili doncs es decidissin diverses coses. Ja sabeu que el va convocar l'emperador Constantí. És un concili ecumènic. En aquell moment en l'Església n'hi havia una sèrie de dilemes, un dels quals era l'arrianisme, i l'arrianisme, entre altres coses, el que feia era negar la divinitat de Crist, no? I aleshores en aquest concili doncs justament fan el contrari. N'hi ha una paraula grega que ho definís, que haureu sentit potser alguna vegada al retorn en missa, que és el homousios. Homousios és l'essència, la consubstancialitat del fill com a home i Déu, no? Però ahir es decidissin moltes coses, com quan posarem la Setmana Santa. Més o menys, perquè ho he estat mirant, el que fem és la primera lluna plena més pròxima al diumenge de Resurrecció és la que fixa quan serà la Quaresma. I per això cada any va canviant. Tot això es va fixar en este gran concili ecumènic, que és el concili de Nicea. Però això es complica, perquè també he llegit que no és el mateix la lluna plena civil que la lluna plena eclesiàstica, que pot haver algunes xicotetes variacions, no? I que d'any en any, com bé sabeu, tot això va canviant. En el concili de Nicea, Arrio, no?, com es coneix així, que per cert sembla ser que era també la religió dels reisos godos, no?, i que bueno, pues tot això porta una història bastant peculiar del mateix estat espanyol, de la mateixa Espanya, no?, i que ell diu que el fill no existia abans de ser engendrat. Per tant, que sí que Déu el va engendrar, però que prèviament no existia, clar. I el cristianisme oficial, fins als nostres dies, diu que el fill era etern, no? I aleshores hi ha tot este conflicte en el concili que acaba, fins i tot es veu que en algun moment un dels bisbes s'enfada i acaba colpejant a Arri, és a dir, a pegant-li i tot, no? Uh-huh. Arri, realment, no, quan ell mor, no acaba l'arrianisme, sinó que continua uns quants segles més, però ahí una miqueta el que es dilucida, el que es porta a definir, era el que era, diguem-ne, els dogmes fonamentals del cristianisme concentrats en la Pasqua. Tenim el Divendres Sant, tenim el Dissabte de Glòria, tenim el Diumenge de Resurrecció, tot això s'acaba definint sobretot en este concili ecumènic, que jo crec que d'alguna manera és el que impregna la Setmana Santa, perquè ahir n'hi ha un missatge que a poc va evolucionant. L'altre dia parlàvem de les imatges, no? Uh-huh. Que també van evolucionant, de símbols com el del peixet, com el crismon, etc. Hi ha una representació tal qual, que és una cosa que també durant el temps va dur fins i tot peu a altres conflictes teològics com el del segle XI, que és aquell cisma entre Orient i Occident, entre l'Església de Constantinoble i l'Església de Roma, uh-huh. on els dos grans patriarques del cristianisme, per dir-ho d'alguna manera, s'excomulguen mútuament. El papa de Roma al patriarca de Constantinoble i viceversa, no? Perquè vosaltres haureu vist els bizantins o els ortodoxes fan aquestes representacions tan curioses que anomenen icones, que no són realistes realment. Són una miqueta desproporcionades, però tenen una sèrie de paràmetres de com es fa. Per a ser artista d'icones pràcticament no t'ha de donar la benedicció el bisbe, no? I són en tres dimensions. No en quatre, no una estàtua com fem en el catolicisme. Jo quan vaig estar fa uns anys a Rússia, vaig entrar allí a la catedral de Moscou, que és una miqueta com la seu papal d'allí, i sí que se veu que va haver una època en la que van fer algun crucifix, alguna estàtua a l'estil occidental, i així ho explicaven, però la majoria eren imatges això, en tres dimensions. I una altra cosa curiosa també, sobretot de les esglésies ortodoxes, és el que anomenen l'horror vacui, que nosaltres també ho tenim, sobretot en el barroc, pensem també en Sant Pasqual, abans que se cremara el sepulcre xurrigueresc, aquesta tendència que és el barroc, que és omplir-ho tot, eh? L'horror vacui és que no n'hi hasca ni un raconet que estiga buit, no? I aleshores doncs, n'hi ha totes aquestes imatges, tot este or, no?, que representa la reialesa i que té un significat bastant profund, que com dic, ha anat evolucionant al llarg del temps. Després tenim una altra rama del cristianisme, encara avui en dia, sobretot en l'àmbit evangèlic, en el que no es fa absolutament cap representació, no? Perquè doncs pensen que no s'hauria de fer. Diuen que quan ve este dilema dels iconoclastes, sobretot del segle XI, el que n'hi ha és la influència de l'islam, en la qual n'hi ha el que anomenem l'aniconisme, és a dir, que no es fa cap representació d'allò diví, i per això, quan anem, doncs, per exemple, si heu anat a l'Alhambra, doncs se centren molt en les lletres i sa bellesa de les lletres aràbigues, sí. Que veus escrit l'Alcorà, el Corà, el llibre sagrat, per totes les parets, i que realment també és peculiar, no? Perquè l'art, encara que el vulguem tapar, encara que el vulguem encapsular, doncs s'acaba escapant per el raconet que li dicem, no? Perquè l'art, com dic, està una miqueta més entroncada en la religiositat popular, i aleshores pense que és això el que hem de trobar, no? De punt comú entre creients i no creients, que és ese significat profund que tenim en les nostres obres, també les de Vila-real, d'Ortells i moltes altres, i anar a aquest punt comú, no? Que és en la comunicació que n'hi ha a través de l'art, allò que vol comunicar. Jo em quedaria en això.
Pues, Santi Cortells, professor de llengua, gràcies per haver estat i haver-nos fet este repàs, que és per sentir-lo dos o tres vegades, I, bueno, m'ho has escrit molt ben escrit, desitge un bon Dijous Sant, Divendres Sant, Dissabte de Glòria, Diumenge de Resurrecció, i així en Vila-real també dilluns, que també tindrem festa, no? I he sentit que a l'Alcora tenen fins i tot dimarts. En fin, moltes gràcies, Santi, per haver estat així.
A vosaltres.
Arriba la Festa dels Xiquets a Vila-real de la mà de Fundació Caixa Rural Vila-real. El divendres 14 d'abril, els més menuts gaudiran de jocs de fusta adaptats, castells inflables, activitats i moltes sorpreses. T'esperem a la plaça Major de 10 a 1 i de 5 a 7.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vilarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Vicent, estàs escoltant la tronada? No caurà pedra? Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure.
Enguany s'elimina la garantia excepcional d'extensió de garanties de pedra. Així que no espere més i assegure ja la seva collita de cítrics en qualsevol de les oficines de la Unió o telefonant al 964 53 55 33.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seva collita per la Unió Llauradora. Assegure la seva tranquil·litat.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat. Un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat. Teléfono 964 32 20 41.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
I la Fiscalia investiga l'incendi que ha cremat 4.700 hectàrees a l'Alt Millars. Les prescripcions indiquen de inicials de la Guàrdia Civil apunten a una negligència durant els treballs de neteja forestal com a causa més probable del foc. Així, la hipòtesi d'una actuació negligent durant les tasques de neteja a Vilanova de Viver és la que més força ha cobrat en la fase inicial de la investigació policial. Se sospita que el foc va sortir a causa d'una espurna que va saltar d'una màquina desbrossadora. No obstant i això, el juzgat no ha realitzat encara cap citació ni ha imputat ningú en el marc d'aquesta causa, que està oberta oficialment per un delicte d'incendi forestal.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Pues nosaltres protagonistes tornarem el dimarts. Dones compte, demà festa, dissabte festa, diumenge, dilluns. No m'ho crec ni jo, en fi, però que puga disfrutar de totes aquestes dies, pues això, omplen-les bé, disfruten, estiguen acompanyats d'aquells que més es volen, famílies i de més. Passarem i ser via crucis, que és ixa mort, però també hem de disfrutar d'aquesta via lucis, que és aquesta resurrecció, perquè, ja sabem, després de estar un poc disgustats, també tenim que estar contents i celebrar aquesta Pasqua de resurrecció. Dimarts, a les 12, tornem a estar així amb tots vostès.